Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Rodalies funciona de moment i pendents de com aniran els trens tot el dia, avui despertem amb dos acomiadaments. A la tarda van quedar rellevats de les seves funcions el cap de Rodalies de Renfe i un responsable de manteniment de DIF. Sánchez blinda així el ministre Puente i Salvador Illa la consellera Paneque i només l'evolució de les coses marcarà si aquests dos cessaments són un tallafoc suficient o l'oposició encara demana més caps. I mentre les andanes se segueix posant a prova la paciència dels ciutadans, a Madrid continua la gestió d'una aritmètica parlamentària molt complicada ara mateix al Congrés dels Diputats. Avui no es podrà convalidar un decret llei important que inclou millorar les pensions de jubilació per al 2026. I votaran en contra Junts, el Partit Popular i Vox, amb l'argument que el govern de Sánchez utilitza els jubilats per fer-los xantatge, perquè inclouran en aquesta mateixa votació qüestions amb les quals aquestes formacions polítiques no hi estan gens d'acord. Això generarà soroll, encara que les pensions és probable que s'acabin actualitzant més endavant. I a l'altra banda del taulell, al Consell de Ministres, les coses són més fàcils per Sánchez perquè no necessita els vots de ningú. I en aquest sentit, el govern socialista aprovarà també avui, via en aquest cas reial decret, una altra de les mesures més audaces i controvertides d'aquesta legislatura. Regularitzar 500.000 d'immigrants en situació irregular. Tot i que algunes fonts asseguren que la xifra final podria arribar a ser més elevada. Amb la llei hauran de demostrar haver arribat a Espanya abans de l'1 de gener del 2026 i portar un mínim de 5 mesos vivint-hi. Pedro Sánchez ha triat, per tant, un camí. És el camí del reial decret, que no necessita cap tràmit ni cap votació parlamentària. I s'estalvia així una votació que no permetria aprovar aquesta mesura. La decisió és important, perquè mentre Europa o els Estats Units es blinden fronteres i creixen les deportacions, Espanya aposta per regularitzar-los i consolida així un perfil propi marcadament progressista en un continent que ha virat cap a posicions anti-immigració. Sánchez tira per la via polèmica, sense prendre la decisió per la via parlamentària. I assistim així a la paràlisi legislativa del Congrés i una activitat qüestionada al Consell de Ministres. Aquest és el menú de la política espanyola. Una política que té la capacitat de passar pàgina a cops de titular d'altres temes. Una velocitat que no es paeix i que els mitjans seguim inevitablement. És innat en Pedro Sánchez. Però tot això no ens farà treure els ulls el que passa avui i passarà aquests dies a Rodalies. Els trens, com deien, comencen a funcionar, però falta molt per dir allò de normalitat al servei i falten encara moltes respostes que ara per ara ningú ha sabut donar la resposta.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dimarts 27 de gener i ens despertem amb 4 graus a Sant Pere de Pescador, 7 graus al Poal, al Pla d'Urgell, i 10 graus a Ulldecona. Avui s'espera un dia ennuvolat i amb algunes precipitacions dèbils aquest matí, passatgeres, poca aigua. Sí que pot ploure amb una mica més de ganes al Pirineu i al Prepirineu. Aquí les pluges seran més continuades, poden arribar a acumular 15, 20, fins a 30 litres per metre quadrat en el millor dels casos. Cota neu 1.800 metres en tendència que baixi a 1.200 al final del dia. I fora del Pirineu a la tarda també podria caure algun ruixat, potser una mica més intens en altres comarques. El vent també s'enfortirà a última hora del dia, vent de ponent, que bufarà la meitat sud i també els cims del Pirineu.
Tot això el dia en què, atenció, els trens funcionen.
Jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Això és campixi i rellis, que això no, és que no és pas seriós.
Avui sí, avui hi ha trens, l'R2 funciona a tota la línia i l'R1 i l'R4 ho fan en alguns trams. Allà on no funciona hi ha autobusos.
I en línies generals podem parlar de que el servei s'està prestant amb una raonable normalitat dintre del que hi havia previst pel dia d'avui.
Raonable normalitat, deia el portaveu de Renfe a primera hora del matí a Catalunya, Antonio Carmona. Aquest mateix matí ho sentíem a Catalunya Ràdio. Carmona ha confirmat també que no se sap quan es podrà restablir el servei de tot Rodalies. Sí que sabem que el caos ha fet cessar dos alts càrrecs de Renfe i Adif i s'han anunciat 1.700 milions d'euros més pel pla de Rodalies. Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb el conseller de la presidència Albert Dalmau, també amb Isaac Albert, portaveu d'Esquerra Republicana, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. De moment, però, el primer és el primer. Anem, per tant, cap a l'estació de Sant. Joan García, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com va el matí?
força bé, tenint en compte els dies precedents. Avui Renfe ha tret un 75% de trens, vist que hi ha 11 trams que s'han de fer en autobús i la demanda prevista, que per cert veiem que és força menor que un dia qualsevol. Hi ha programats 5 trens cada hora a la R1, 4 trens a la R2 Sud, 2 a la R2 Nord i 4 a la R4, tot i que n'hi ha algun denunciat que no arriba a passar. Però majoritàriament qui agafa avui el tren ens diu que arriba bé.
Parlàvem de les línies R1, R2 i R4, on s'ha posat l'accent perquè porten el 80% dels usuaris de Rodalies. Anem cap a l'R1, que és la línia que porta més passatgers. Mataró, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora hi ha tranquil·litat aquí a l'estació de Mataró. Força usuaris han tornat avui a provar sort amb el tren i de moment funciona bé. No hi ha l'afluència habitual, això sí. Tot i que hi ha retards i que els responsables de l'estació recomanen estar més atent al que ells diuen, que no pas a les pantalles, els trens han anat sortint i arribant. També hem de dir que hi ha força autocars de reforç. Molta gent està viatjant des de Mataró amb autocar a les seves destinacions. De Barcelona a l'Hospitalet Arenys de Mar, el trajecte es pot fer amb tren, però des d'Arenys cap al nord avui continua sense funcionar el tren i, per tant, el trajecte aquí sí necessàriament s'ha de fer amb autocar. Aquí a Mataró no hi ha els torns oberts i el que es fa és donar un abonament gratuït de 10 viatges als viatgers que ho sol·liciten. Moventis, afegim que el reforç de la seva flota avui encara el manté i ens comuniquen que hi ha 27 autobusos més del que és habitual per fer la línia regular entre Mataró i Barcelona.
I ho rebatem amb l'R4, en aquest cas, on hi ha trams amb trens i trams amb servei alternatiu. Manresa, Nati Adell, bon dia.
Bon dia, exacte, Ricard. I el tram del Bages cap a Barcelona i Vallesos, res de trens encara, ni se sap quan es reprendran. Aquí a Manresa, si em permeteu, el cinímil cinematogràfic és com el dia de la marmota, no? Sembla que estiguem atrapats en el temps, perquè la foto és exactament igual que la d'ahir. Tothom té molt clar que en aquest tram no hi ha rodalies i la gent el que fa és doncs, anar directament a la parada de l'autobús per agafar el transport alternatiu per carretera. Per tant, dins de l'estació, zero activitat. Hem parlat mentre feien cua pel bus amb la Laia, una viatgera que treballa a Barcelona amb temes de dependència i discapacitat, i ens ha confessat que se li està acabant la paciència amb rodalies. Ahir va tardar, diu, el doble per anar a treballar, 2 hores i 20 minuts de Manresa a Barcelona. Està tan cansada i cremada amb els problemes de mobilitat que es planteja demanar un canvi de zona a la feina per no haver de passar aquest suplici dia rere dia. Per tant, imagineu com condiciona la vida de la gent els problemes de rodalia. Escoltem-la.
Malament. La infraestructura i els trens ja fa temps que no funcionen. Ara ha patat, però això voldrà molt temps per solucionar-ho. Per això que em plantejo de fer un canvi laboral.
Gràcies, Nati Adell, des de Manresa. Anem cap a Sant Vicenç de Calders. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Sí, jo també em sento una mica Bill Murray aquí amb això del dia de la marmota, però sí, sí, sembla que avui funciona més o menys bé. A primera hora del matí han sortit tots els trens a la seva hora. Ara sí que hi ha una mica de desajustos perquè hi ha tantíssims trens regionals que han de passar per aquí que els despatxen abans que els rodalies de l'R2 Sud i això fa que, per exemple, el tren de 7:45 no hagi sortit fins quan faltaven 3 minuts per les 8 del matí. Això ha fet que trastocar una mica els plans a la gent que va a les estacions intermitges. La gent que va a Barcelona agafa el primer regional que passa per aquí que arriba abans. Aquí tothom ha vingut una mica amb una barreja d'esperança, d'il·lusió i de resignació, perquè hi ha gent que no té més remei que agafar el tren.
I avui pues, sembla que a primera hora està tot normal. Me la jugo una mica, però bueno.
Bueno, hi va una mica de por, però bueno, esperem que vagi bé avui.
Bueno, pues a provar sort, com cada dia. Però bueno, jo al veure que no hi havia l'autobús de substitució a l'entrada, m'he quedat una mica més tranquil·la.
La resta de línies funcionen, com dèiem, entre 20 i 45 minuts de retard pel que fa als regionals que passen per aquí, per Sant Vicenç, que és un nus ferroviari clau. Hi ha també destinacions que es fan amb autobusos cap a la zona de Vinaixa i ens comenten des de DIF que la R15 ja ha solucionat el problema que tenia a Riba-roja i, per tant, d'aquí no res, se suposa que els trens podran arribar des de Reus fins a Riba-roja a l'R15.
I pel que fa a la resta de la mobilitat, com va ara mateix, Joan Vilaplana, bon dia.
Doncs bon dia, hi ha normalitat en el servei pel que fa al metro i bus de transports metropolitans de Barcelona i també als ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. I recordem que pel que fa a la xarxa interurbana d'autobusos s'han afegit aquests 146 vehicles més per tal de reforçar el servei amb motiu dels problemes a la xarxa de Rodalies.
Tot això després que ahir, com explicàvem en directe, caigués dos cops al centre de control i encara, a aquesta hora, no sabem què ha passat? Per què ha passat? Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. El centre que va caure, recordem que equival a la torre de control en un aeroport. És com, com deien des de Renfe, com si tot d'una es posessin tots els semàfors en vermell. Ara bé, no queda clar, com deia Ricard, què ha passat aquí. A primera hora del matí d'ahir, el ministre Òscar Puente deia això.
És una de les hipòtesis de ciberataque, perquè tot ha ido normal. Y ya digo, se han producido dos caídas en muy poco tiempo.
Això era primera hora d'ahir. Unes hores més tard...
Al 99% descartamos el ciberataque.
Un 99% descartem el ciberatac, és el que deia el secretari d'Estat de Transports, amb qui avui, per exemple, parlarem aquí al matí de Catalunya Ràdio.
I a la part política del caos... El govern celebra avui la seva reunió setmanal, encara sense el president Salvador Illa, que continua a l'hospital, i es presentarà l'actualització del pla de Rodalies. Atenció, perquè Esquerra Republicana ja ha pactat amb el govern espanyol 1.700 milions d'euros més.
Sí, és un pla d'inversions que ja estava pactat, que arribava als 6.400 milions d'euros en 10 anys, des del 2020 fins al 2030. Des del 2020, començava, som al 2025, fins ara se n'ha executat menys d'una tercera part. El nou pla es compromet a executar-ne 2.800 milions pendents, però és que, a més, el govern català, l'espanyol i Esquerra han acordat sumar-hi 1.700 milions.
Bueno, el nuevo plan de Rodalies yo creo que va a alcanzar tiene que alcanzar casi 8.000 millones de euros. Hasta los 8.000 millones.
Era de nou el secretari d'Estat del Transport. L'altra conseqüència política d'aquest caos ha estat el cessament del director operatiu de Rodalies i també del director general d'Operacions i Explotació de DIF.
Així ho havia reclamat la consellera Sílvia Paneque.
Renfe i Adif que prenguin decisions immediates, que assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen.
L'oposició, però, no en té prou, sobretot Junts i el Partit Popular.
Són dos caps de turc tècnics. Aquí el que nosaltres reclamem, i que és de justícia, és que s'assumeixin responsabilitats al més alt nivell polític.
La depuració de responsabilitats ha de venir de la dimissió del ministre Puente i de la dimissió de la consellera Paneque.
Esquerra i els Comuns demanen solucions, però prefereixen també deixar la baralla política per més endavant. I per la seva banda, els usuaris anuncien una manifestació.
Sí, atenció amb això. Segurament serà el dissabte 7 de febrer a Barcelona. Així ho han confirmat a Catalunya Ràdio fonts de la plataforma Dignitat a les Vies. De tota manera, els detalls de la convocatòria encara s'estan negociant amb diversos col·lectius que també tenen previst participar-hi.
Avui també es reuneix el Consell de Ministres i també avui la Diputació Permanent del Congrés decidirà sobre la petició del Partit Popular de compareixença del ministre Òscar Puente. La investigació de l'accident d'Adamuz continua apuntant, de moment, a una soldadura trencada. I una cosa més de trens. Atenció, perquè l'AVE ha tingut problemes, però els comença a resoldre.
Sí, és allò de que es va trencar un trosset de la via que va obligar a reduir la velocitat de l'alta velocitat. La novetat d'aquest matí és que manteniment de DIF ha confirmat que s'ha reparat ja aquest trosset de la via que s'havia trencat a l'Espluga de Francolí. Ara mateix, la línia alta velocitat entre Madrid i Barcelona va a 230 km per hora. Es preveu que demà recuperi els 300.
Els trens són, un dia més, el principal tema del dia. L'altre és la regularització de les persones migrants. És que avui el Consell de Ministres fa el primer pas per aprovar una nova regularització extraordinària de persones migrants. Tània Tàpia, Madrid, bon dia.
Què tal, bon dia.
El govern espanyol i Podem, que han tancat un acord que podia beneficiar mig milió de persones.
Sí, sí, podran acollir les persones que demostrin haver residit a l'Estat almenys 5 mesos durant el 2025 i que no tinguin antecedents penals rellevants. Podran aportar el padró, cites mèdiques o abonaments de transports per demostrar-ho. Irene Montero, de Podem, en dona alguns detalls més.
L'admissió a tràmite de la sol·licitud ja darà una autorización provisional de residencia y trabajo por un año que suspende además automáticamente los procedimientos de retorno.
El que s'aprova és un reial decret, això és important perquè no s'ha de convalidar el Congrés i així s'evita la negativa de PP i Vox que tombarien la mesura. Podem treu pit d'una negociació de mesos. La Moncloa recorda que en l'esperit hi ha una iniciativa legislativa popular amb més de 700.000 signatures. El PP i Vox ja treuen fum pels queixals. Els de Feijó creuen que és una maniobra per desviar l'atenció de la crisi ferroviària. Tot i això, Aznar també en va fer. L'última, però, és de fa 20 anys, amb Zapatero al poder.
Tot just aquesta setmana sabíem un informe que assenyala que la migració irregular a Espanya s'ha multiplicat els últims anys.
Sí, és un informe del Centre d'Anàlisi Funcas amb dades del 2025. En aquest informe s'afirma que la població extracomunitària en situació irregular a Espanya és 8 vegades més gran, 8, de la que hi havia el 2017. S'ha passat d'uns 107.000 a 840.000. És important assenyalar que, com deia la la Tània no és ni de lluny la primera regularització. De fet, se n'han fet fins a 9. 9 regularitzacions de persones migrants des del 80 fins al 2005. Per tant, se n'han fet amb governs del PSOE i del Partit Popular. De fet, els governs de José María Aznar en van fer 3.
Imagina't. Però si parlem de la gestió de la immigració, hem de parlar també avui de Donald Trump i de les batudes policials contra la immigració irregular, en què ja han mort 2 persones per trets dels agents. En l'últim d'aquests casos, diversos i vídeos i imatges que han desmuntat la tesi oficial que atribuïen a l'home mort una actitud violenta que no es veu per enlloc en aquestes imatges. Donald Trump ara suavitza el discurs i relleva el fins ara responsable de les batudes a Minneapolis, Washington, Oriol Serra.
El polèmic Greg Bovino, cap dels Border Patrol, l'home que es vestia d'una manera semblant a un oficial de la Gestapo i al qual, segons la CNN, se li hauria vetat l'accés a les seves xarxes socials, desapareixerà del mapa. En el seu lloc hi haurà Tom Homan, un dels homes de confiança de Trump en matèria d'immigració i líder dels ICE en diverses etapes. Ho va ser amb Barack Obama i també a la primera legislatura de Trump. Avui s'ha de reunir amb l'alcalde de Minneapolis, el demòcrata Jacob Frey. El resultat de la trobada pot ser determinant per a desescalar o no una situació que s'ha anat agreujant setmana rere setmana d'ençà que es van desplegar 3.000 agents a Minneapolis. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I recordem que són aquestes patrulles que fan les batudes antiimmigració regulars a Minneapolis.
Sí, són aquest organisme que, com deia l'Oriol, es coneix com a ICE. ICE són les sigles en anglès del Servei de Control d'Immigració. Existeix ja des de fa molts anys, després es va crear després dels atemptats de l'11 de setembre, però Donald Trump li ha donat més pressupost per contractar més agents. Se n'han contractat 12.000 en un any. Com s'ha fet? Doncs s'han millorat i molt les condicions laborals i s'ha reduït el temps de formació. Algunes entitats diuen que això ha fet que aquest cos estigui ple de gens que no estan prou preparats, que no saben com gestionar situacions de gran tensió.
Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat a primera hora amb Carme Calderé, que és una catalana, que és professora de la Universitat de Minnesota, ha viscut de prop aquestes actuacions dels agents d'immigració i les descriu d'aquesta forma.
És un a por ellos constant. La gent no pot estar tranquil·la ni un moment perquè no saps d'on et sortiran. Detenen a la gent pel color de la pell, per la raça, per la llengua que parlen i per allà on treballen.
Avui en tornem a parlar a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio del que està passant a Estats Units. De moment, repassem ara els bàsics del matí.
El Matí de Catalunya Ràdio.
El repassem amb Sílvia Solanes, Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado i Lara Garcia. Bon dia.
Bon dia.
Tornem a Madrid perquè avui serà un dia mogudet. Junts tombarà el text que recull l'augment de les pensions juntament amb Vox i el Partit Popular. I la prohibició també de desnonar famílies vulnerables. El Partit Popular, com dèiem, hi ha donat un poc suport, a més d'una manera contundent. Paula Brujats.
Doble votació avui, la primera de l'any i abocada al fracàs. Junts no donarà suport a un text que barreja les pensions amb la prohibició de desnonar. Josep Rius ho justifica així.
La pujada de les pensions no es pot aprofitar per introduir mesures que castiguen els petits propietaris.
I Junts acusa el PSOE de fer-los xantatge. El govern espanyol, però, no recularà. S'ha de votar com un pac les pensions i la prohibició de desnonar. I la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, assenyala Junts i el PP per estar-hi en contra.
Más allá de los partidismos, vean los beneficios que hay en estas medidas que se pretenden aprobar.
Els descomptes per als abonaments del transport públic també perillen en ple caos ferroviari. Ni Junts ni Podem confirmen si avui hi votaran a favor. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui també tenim al ple al Tribunal Constitucional.
S'hi estudiarà la petició del president Puigdemont d'aixecar l'ordre de detenció en territori espanyol que hi ha contra ell des del 2017. Amb tota probabilitat es desestimarà a l'espera que la justícia europea es pronunciï sobre la llei d'amnistia, cosa que hauria de passar les properes setmanes.
I notícia de les últimes hores. Catalunya tindrà una cadira a la UNESCO i també una altra a l'Organització Mundial del Turisme.
El govern espanyol ja ha cedit un lloc, tal com s'havia compromès el PSOE amb Junts, Jaume Duch, conseller d'Unió Europea i Exteriors.
Aquest és un pas endavant molt important per la presència internacional de Catalunya. És evident que a partir d'ara doncs, tindrem molta més influència i, a més, aquests protocols el que fan és obrir el camí perquè en el seu moment, en uns mesos, Catalunya esdevingui membre associat d'aquests dos organismes internacionals.
Els representants de la Generalitat podran integrar-se a les delegacions espanyoles davant la UNESCO amb seu a París i a l'Organisme Internacional de Turisme amb seu a la capital espanyola.
I una altra notícia de la nit.
Voici le résultat du scrutin. Votant 147, exprimés 139, majorité 70%, 116.
A França, l'Assemblea Nacional ha aprovat, ben entrada la nit, un projecte de llei que prohibeix
les xarxes socials als menors de 15 anys.
També restringeix l'ús dels telèfons mòbils als instituts, tot i que no els prohibeix, que era la intenció inicial. Ara el text haurà de passar pel Senat. França es convertirà així en el segon país amb una llei tan restrictiva amb les xarxes socials, després d'Austràlia, que en aquest cas va posar el llistó en els 16 anys. El govern britànic també s'ho està plantejant.
I parlant de xarxes, Elon Musk s'exposa a una nova sanció de Brussel·les. Investiguen la plataforma X perquè la seva eina d'intel·ligència artificial creava imatges de dones despullades a partir de fotos reals. Brussel·les, Bruno Fortea.
La Comissió Europea creu que la plataforma X, l'antic Twitter, ha vulnerat la llei que obliga les empreses tecnològiques a fer tot el que calgui per evitar la difusió d'imatges sexuals falses o no consentides. La Comissió creu que X va ignorar la possibilitat que la seva intel·ligència artificial acabés fomentant la violència contra les dones al món digital, segons ha dit el portaveu Thomas Regner. No
company... A Europa, cap companyia guanyarà diners vulnerant els nostres drets fonamentals. I hem de protegir els nostres ciutadans de perills futurs.
Fa gairebé dues setmanes, la plataforma d'Elon Musk va anunciar que prohibia l'ús de la intel·ligència artificial per despullar imatges, però això no li ha servit per evitar una investigació europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui el Financial Times avança que els Estats Units tornen a plantejar que Ucraïna que marxi del Donbass.
Segons el diari, l'administració Trump ha avisat Ucraïna que li donarà garanties de seguretat, però abans hauria d'acceptar un acord que probablement li exigiria cedir aquesta regió del Donbass a Rússia. Aquest és un punt que fins ara era innegociable per Kiev.
I el secretari general de l'OTAN ha tornat a acostar-se a Donald Trump, dient que els socis europeus de l'Aliança necessiten, tant sí com no, els Estats Units.
Per Europa, si realment voleu anar pel vostre compte, oblideu-vos de l'aportació del 5% en defensa. Serà del 10%. Haureu de construir la vostra pròpia capacitat nuclear, que costarà milers de milions d'euros. Perdreu el garant definitiu de la nostra llibertat, que és el paraigua nuclear dels Estats Units. Així que, bona sort.
Good luck. I parlant d'aliances, aquesta matinada la Unió Europea i la Índia han confirmat l'acord comercial que fa mesos que negociaven. Corresponsal a l'Àsia, Francesc Canals.
La Unió Europea i l'Índia busquen alternatives en temps convulsos per les guerres comercials de Donald Trump. Brussel·les i Nova Delhi s'han decidit a segellar el que han anomenat la mare de tots els acords. Un tractat de lliure comerç entre els 27 i la quarta economia mundial, l'Índia, ara ja amb més de 1.400 milions d'habitants, el país més poblat del planeta per davant de la Xina. I precisament per reduir la dependència de la gran fàbrica global, la República Popular, la Unió Europea s'acosta a l'Índia, que també ha xocat amb la pressió de Donald Trump. I tradicionalment proteccionista, Nova Delhi obre ara les portes als productes europeus. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
I per cert que avui comença la primera reunió de l'any de la Reserva Federal dels Estats Units.
L'organisme definirà el rumb de la política monetària nord-americana per aquest any i decidirà què fa amb els tipus d'interès. S'espera que de moment els mantingui estables després de les retallades de finals del 2025.
I els sindicats de metges mantenen les vagues després que el govern espanyol i els sindicats hagin acordat un nou estatut laboral per als professionals de la sanitat.
L'acord, però, no té el vistiplau dels metges, que defensen un estatut propi només amb les seves condicions. Per això, Metges de Catalunya manté les vagues d'una setmana cada mes ja anunciades, la primera a partir de febrer.
I una altra de les novetats del dia. Catalunya tindrà prop d'un centenar de jutges més.
I la plantilla s'incrementarà un 10%, això després que el Ministeri de Justícia hagi anunciat la creació de prop d'un centenar de places. Es tracta de l'increment més gran que hi ha hagut mai a Catalunya i, segons el govern, permetrà acabar amb un dèficit històric.
I parlant de jutges, continua també el procés judicial del cas Pujol.
Sí, declaren diversos testimonis vinculats a una operació immobiliària a Mèxic amb la qual el fill gran de l'expresident va obtenir beneficis milionaris en dos anys. Això mitjançant una inversió que la Fiscalia creu simulada.
I a Lleida continua la investigació per l'assassinat d'una dona.
Va ser diumenge a mans del seu company de pis. Avui es preveu que el detingut passi a disposició judicial.
Mentre envien a presó provisional comunicada i sense fiança, l'home detingut divendres acusat de la mort d'una dona també a l'Hospitalet de Llobregat.
La investigació ha determinat que entre la víctima i l'acusat no hi havia cap relació sentimental i es descarta, per tant, la hipòtesi d'un crim masclista. A l'home se l'acusa d'assassinat. Els fets van passar dijous al vespre, quan els veïns de la zona van alertar els Mossos d'una discussió a dins d'un local ocupat.
I avui és el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust. Hi ha diversos actes de commemoració, també, evidentment, a Israel. Allà el govern ha confirmat que ha recuperat el cos de l'últim hostatge de Gaza. Jerusalem, Jordi Brascó.
Els israelians van celebrar el retorn de les despulles de Rank Vili, desfent-se dels llaços grocs que han portat durant els 843 dies que ha durat la crisi dels hostatges. La troballa del cos a prop de retruc, la reobertura del pas de Rafah, que Netanyahu supeditava al retorn de l'últim hostatge.
Netanyahu Som a les portes de la fase següent. Quina és la fase següent? La fase següent és desarmar Hamas i desmilitaritzar la franja de Gaza. La fase següent no és la reconstrucció.
El primer ministre israelià continua volent marcar el ritme del pla de Trump, tot i que ja fa temps que Steve Witkoff va anunciar que s'havia passat a la següent fase, demostrant que qui porta la batuta en la implementació del pla no és Israel, sinó Estats Units. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui al Palau de la Música Catalana, un concert homenatge de Lluís Llach.
Si em faig vell en les paraules, si em faig vell en les paraules.
Vol rememorar els mítics concerts que va fer el gener del 76 al Palau d'Esports de Barcelona. Llach avui compartirà escenari amb els músics Gemma Humet, Santi Arissa, Joan Reggio, Borja Penalba. Pels concerts d'avui ja no queden entrades, però a partir del mes de maig faran gira per Catalunya i pel País Valencià.
Aniré de branca en branca per sentir allò que canten nous ocells del meu paisatge.
I ja sabem també les novetats que podrem veure aquest 2026 a Netflix.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
Un biopic de Rafael, una pel·lícula de Cesc Gay basada en la seva obra teatral 53 diumenges i dues sèries amb Luis Tosar són alguns dels projectes que podrem veure aquest any.
Quatre minuts seran dos quarts de nou.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Que vins, ni Mr. Bean, polis. Això és autèntica DOP mongeta del ganxet. Tan blanqueta i planeta, i li diu Bean.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Boníssim tot. Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
Potser ja n'heu parlat molt, d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns? O un dimarts? Doncs perquè sí. O un dimecres? I no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
Als anys 30, Boris Skosirev va ser rei d'Andorra durant 9 dies.
Aquest home era un farsant.
Però Boris I també era espia, estafador, seductor i visionari.
Quan exposa quin és el seu programa, no?, per l'Andorra del futur, en certa forma anticipa, no?
Nits sense ficció. Boris Skosirev, l'estafador que va ser rei. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
I a l'esport, Ter Stegen refereix com a porter del Girona i salva un punt en l'últim instant del partit.
Gran aturada de Ter Stegen just després que els gironins, amb gol de Vitor Reis, haguessin empatat el temps afegit. Girona 1, Getafe 1. Mitchell elogia el seu nou porter i defensa la decisió de seure a la banqueta Gazzaniga.
És la meva decisió, és una decisió difícil i complicada, però per això sóc l'entrenador i en sortida de pilota és un jugador que es dona molt. També l'aturada que ha fet al final penso que és molt bona. Partides.
Fran Beltrán i Echeverri també van debutar amb el Girona.
El Sant Fermín continuarà al Barça fins al 2031.
L'oficial encara no s'ha fet, l'acord està ja tancat i el jugador ha volgut ser prudent.
Está eso bastante bien, quedan algunas cosas, pero yo tengo intención de estar en el Barça, es lo más importante para mí y la verdad que espero que sea pronto y muy contento.
L'acte oficial de renovació de Fermín podria ser aquest mateix dijous.
Mentre es fa oficial que Dro deixa el Barça per fitxar pel PSG.
El club blaugrana arriba a un acord amb l'equip francès per 8 milions d'euros que el Barça cobrarà en terminis. D'aquesta manera, el Barça s'estalvia diners i el PSG també, ja que no ha de pagar de cop els 6 milions que hi havia estipulats en la seva clàusula de rescisió. Als quarts de final de la Copa de Bàsquet, el Joventut queda aparellat amb el València. El Barça jugarà contra el Baskonia o l'UCAM de Múrcia. L'Andorra acomiada del tècnic Joan Plaza. Zantava, que és ara qui es fa càrrec de l'equip. Debuta amb derrota de la selecció espanyola de waterpolo a l'europeu, 7-9 davant Hongria. La sabadellenca Nona Pérez, jugadora internacional del Sant Andreu, l'han escollida millor waterpolista europea del 2025. Ara a les 11 del matí, quarts de final de l'Open d'Austràlia de tennis amb el Carlos Alcaraz, Àlex de Miñaur.
Són 8:45. I el batí arreca pendent dels trens. Funcionen amb relativa normalitat, amb paraules de Renfe. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. Van circulant trens amb menys usuaris que un dia habitual. Avui a les vies un 75% de l'oferta de Renfe, amb 5 trens a cada hora a la R1, 4 a la R2 Sud i a la R4 i 2 a la R2 Nord. Majoritàriament, qui arriba ens diu que arriba bé. De Girona no surten trens per via convencional. Qui vulgui baixar cap a Barcelona té autobusos fins a Caldes de Malavella i allà comencen els trens de la R11 fins a Barcelona. I a l'alta velocitat a DIF acaba d'explicar que ha arreglat el desperfecte a la via que hi havia a l'Espluga de Francolí. És el que ahir va obligar a anar a 80 km per hora en un tram de 15 km i que va agreujar els retards.
I pel que fa a les carreteres, equip viari Txell Garriga, bon dia.
Què tal, molt bon dia.
Punts vermells.
La P7 a Gelida, en sentit sud, 4 km ara de retenció molt intensa, també l'A2 entre Esparreguera i Abrera, però també per una altra avaria, i el Nus de la Trinitat i les dues rondes, hem de dir, però que totes les incidències, dues avaries i un accident que estaven afectant aquestes vies, ara ja s'han retirat.
I punts taronja?
La resta de calçades cap a Barcelona, en principi sense problemes, i també la C60, que de fet està tallada per una altra avaria al túnel de Parpés direcció Granollers, ara amb uns 6 km de cua ben bé des de Mataró.
Tot això mentre aquesta hora també en marxa una nova reunió de seguiment del Servei de Rodalies, Departament del Territori. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia, una reunió més de les que s'han anat fent aquests dies per seguir tota aquesta crisi de rodalies i regionals que començava ara fa una setmana amb l'accident de Gelida. Avui presideix aquesta trobada la consellera de Territori, Sílvia Paneque, no hi és com ahir el conseller Albert Dalmau. Sí que hi participen també presencialment els presidents de Renfe i de DIF, després que ahir tots dos vinguessin a Barcelona, donessin explicacions al migdia i després també que hi hagués els cessaments de dos responsables d'aquestes empreses.
I a Madrid també avui, molt pendents del Congrés dels Diputats, que previsiblement tombarà la pujada de les pensions i les bonificacions de transports amb el no del Partit Popular, de Vox i de Junts. També sobre la taula un ull posat al Tribunal Constitucional que ha de resoldre sobre Puigdemont. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. El ple estudiarà per primera vegada la petició de Puigdemont, però també de Toni Comín i Lluís Puig, que demanen empara al Tribunal perquè els aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ells si tornen a trepitjar l'Estat i que, tot i la llei d'amnistia, el Suprem es resisteix a anul·lar. Fons del Tribunal, però, apunten que no prosperarà. La decisió es coneixerà avui o demà. El Constitucional vol esperar que la justícia europea resolgui sobre l'amnistia, una decisió que és qüestió de setmanes.
I també pendents de l'entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio d'Isaac Albert, porteu d'Esquerra Republicana, i també Albert Dalmau, conseller de la presidència en funcions de president. Però què més tindrem al programa d'avui, Sílvia Solanes?
Doncs parlarem de Rodalies amb els exconsellers de Territori, Esther Capella, Santi Vila i Felip Puig, i també parlarem de les pensions. També analitzarem el que està passant a Minnesota, als Estats Units.
Tot plegat en parlarem d'aquí a pocs minuts a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. Vicent Sánchez, Pere Rossinyol, Sara González i Anna Grau.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
Però abans, cop d'ull al temps. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, perquè avui esperem un altre dia de pluja. De moment és precipitació feble, la que va arribant a les comarques de Lleida, de Tarragona. Aquest matí tindrà aquest caràcter. Si ve el Pirineu i el Prepirineu, la pluja pot ser més continuada i més abundant. 15, 20, fins a 30 litres per metre quadrat podrien caure en aquestes zones. A la tarda també tindrem alguns ruixats i en aquest cas a la tarda també seran passatgers, però podrien ser amb un caràcter una mica més intens. Irregulars. Tot plegat amb neu avui a cotes altes, 1.800 metres, en tendència que baixi cap als 1.200. I a última hora, un cop s'allunyi aquest front de pluja, també entra el vent de ponent, que bufarà fort a tota la meitat sud de Catalunya. I compte demà, perquè esperem algunes precipitacions també al sud del país, i en aquest cas demà, amb una baixada de les temperatures, podrien ser en forma de neu a 600 metres.
A bon preu Esclat Online, l'estalvi juga a casa. Fes la compra online i estalvia temps i diners amb les millors ofertes. Segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, el cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals on ja està actiu a bonpreuesclat.com. Catalunya Ràdio.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, part costosa d'un disc de vinil era cara. Avui dimarts, un Enigmàrius futbolístic envileix un cert públic de futbol. De 7 lletres. Envileix un cert públic de futbol. 7 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 8:36. Aquests dies estem explicant molt el que està passant a Rodalies, però ara abans de l'Àgora volem també sentir la vostra veu. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Volem escoltar les vostres històries, saber per què heu hagut de renunciar, diguéssim, què heu hagut de renunciar a les vostres vides davant de la situació de caos que s'ha viscut amb Rodalies. Per exemple, la Lorena. Lorena, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu has pogut treballar avui, per exemple?
No, avui teletreballo.
Teletreballes. A què et dediques?
Sí. Estic al sector social. Al tercer sector.
I agafes el tren cada dia per anar a treballar?
Sí. Bueno, agafo el tren. Agafo el que puc.
El que pots. Ja. Pensa que hem perdut la comunicació de Lorena. No, ets aquí, Lorena. El que pots vol dir que quan arribes a buscar el tren, doncs a vegades te'l trobes que hi ha tren, a vegades no, i per tant has de buscar-te la vida.
Evidentment. Estem en aquesta història, que és bastant complicada, que no només comporta el desgast de hores que perds, hores que inverteixes, sinó una qualitat de vida i una pèrdua de vida al voltant teu, que és bastant important.
Tu has hagut de rebutjar, diuen, feines pel caos de Rodalies.
Sí, perquè em va sortir un parell de feines a Barcelona, però eren presencials i, evidentment, no em puc comprometre a estar presencialment amb uns horaris perquè no tinc un transport fiable que em pugui donar la fiabilitat d'estar en un horari amb una feina.
Clar. I quantes feines has arribat a dir que no?
Per... Dos.
Dos feines.
Sí.
O sigui, dos feines que tu haguessis fet, que haguessis agafat, que t'agradaven...
Sí, sí, que em van escollir. O sigui, que vaig arribar
tu vas presentar, vas escollir, van escollir i no vas poder agafar perquè no podies complir l'horari.
No.
O sigui, per tant...
Arribar fins al final, sí? I no vaig poder fer res.
Per tant, depens totalment del tren per poder treballar, en el teu cas.
Depèn del transport, o sigui, depèn del transport públic. Total. En aquest cas, en el meu cas, i com a molts més, del transport públic. Sí que és veritat que al principi ho agafava i anava cada dia, però aquesta aventura de sortir de casa a les 5:30 del matí i mai sapigué a qui no arribaves, podia ser a les 11 de la nit, podia ser a les 7 de la tarda, quan sortia de la feina a les 4 de la tarda.
I això ha sigut sempre, Lorena?
Sí, això no és d'ara, O sigui, ara estem com molt a tot arreu, però jo crec que és perquè ha passat el que ha passat, per desgràcia, hi ha hagut aquests morts, aquests accidents, però això no és d'ara, Rodalies, portem molt de temps així. Ja. Portem molt de temps queixant-nos, però, clar, fins que no hi ha, per desgràcia, morts de per mig, no passa res, o no sortim a tot arreu, i no se sap. I això no pot ser. Nosaltres no anem a Barcelona de festa, ni anem de compres, no.
També hi podries anar, de festa. Al final, escolta, la vida de cadascú, sí. No? Però vull que això és important perquè és la feina, al final, és la feina, sí.
Sí, però és que anem cada dia per la feina.
Sí, sí.
O sigui, està tot tan centralitzat a Barcelona, sembla que si no vius a Barcelona, cosa que és bastant complicat, no estàs arreu, saps? O sigui, si no vius al centre de Barcelona... tens moltes complicacions per anar a la feina,
per
anar al metge...
Però és important que hi hagi un bon servei ferroviari. Gràcies per trucar, Lorena. Una abraçada.
De res.
Línies obertes al 9-3-0-7-4-7-4. Mariles, què tal? Bon dia.
Hola, buenos días.
On vius tu, Mariles?
Torredembarra.
Torredembarra. I has pogut anar a treballar?
Ara estic en el tren.
Estàs en el tren? Bueno, per tant, te'n vas a treballar. I aquests dies com ho has fet?
Pues quedándome en casa de mi madre.
Perquè tu no podies teletreballar, tu?
No, yo tengo una peluquería en Cornellà. Entonces es imposible querer trabajar.
Per tant, has hagut de tancar el negoci?
No, por eso me quedo en casa de mi madre. Claro. Cuando hay caos, bueno, pues nada, eso no me queda otra. Llevaba pues una semana sin poder ir a casa.
Quina afectació calcules que ha tingut pel teu negoci, pel teu dia a dia?
Pues, a ver, bastante... Sobre todo los martes, que es cuando yo tengo que ir a trabajar, porque el lunes tengo fiesta, como ahora, yo abro a las 9 y me encuentro todo el día yendo para Barcelona, en el tren. Entonces, claro, tengo que llamar a las clientas, decir, llego más tarde, si estás en la puerta, por favor, pues dile a las demás que me esperen, que voy de camino.
¿Y la gent es comprensible?
Sí. Bueno, me dicen que estoy un poco loca de vivir y trabajar en Barcelona. Bueno.
Mariles, gràcies per trucar. El 9-3-0-1-7-4-7-4, 9-3-0-1-7-4-7-4. Maribel, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu diràs.
Ah, bueno, pues yo he tingut moltíssima afectació. Jo soc psicòloga sanitària. Tenia programades visites que no vaig poder fer ni el dimecres ni el dijous. El divendres vam tenir un respir, una mica, però bueno, jo m'he vist molt afectada i de retruc, pues els meus pacients també han estat afectats.
Clar, perquè no has pogut atendre'ls, diguéssim, no?
No, clar, no podia. Jo visc a l'Hospitalet de l'Infant, que estem totalment abandonats d'informació... per part del govern, per part de la Renfe, i bueno, em tinc que desplaçar fins a Barcelona i després jo estic a centres mèdics a Mataró, a Vilassar de Mar, a Sabadell, i aleshores, pues, clar, també tenia que agafar, a part de la R16, pues, tinc que agafar un altre tren. I aleshores, pues, bueno, no podia, eren... I si el dia que arribava tardíssim i ja visites que havien estat programades, evidentment no les vaig poder fer.
Clar. Esperem, doncs, que torni aquesta certa normalitat, entre cometes, i que això no et pugui afectar més a la teva feina, també. Maribel, gràcies.
Bueno, a mi el que em sap greu és com està afectant a la gent. Torno a dir, jo soc psicòloga sanitària, reconeixo, evidentment, els símptomes d'ansietat, i hi ha molta gent que està patint moltíssim. Aleshores, a mi m'agradaria també que totes les institucions tinguessin una mica d'empatia de cara al patiment de les persones. Bueno, tota la seva vida perden treballs, estudiants que no arriben tampoc als seus centres, i bueno, això és... horripilant.
Queda clar. Maribel, gràcies. Ens truca també la Montse de Bellver de Cerdanya. Montse, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Tu diràs, Montse.
Res, que només et volia explicar una cosa. Aquí dalt és un perible, perquè, per exemple, jo, per situacions mèdiques, tinc les opcions d'agafar al dematí el bus o de les 6 del dematí o de les 7, perquè el tren és anar a buscar a Puigcerdà, a Alp o a la Molina. Mm. Bé, para fins a Vic. A Vic has d'agafar un autobús. Arribes a Barcelona, vas a la Visita Amèrica. La Visita Amèrica és un quart d'hora. El tren no saps a l'hora que l'agafaràs. Agafes un bus i te'n vas a Vic. Arribes a Vic, no saps el tren a l'hora que arribarà. Ni sortirà. I
per tant, vols dir que ja, quan agafes el tren...
Et pares a Planoles...
Ja no saps què passarà en aquell dia, és una aventura. No saps quan tornes a casa.
Una visita d'un quart d'hora, 20 minuts...
Es converteix en un dia. Sí, sí.
Es converteix com a mínim en 8-9 hores.
Sí, sí. Sí, sí.
Està clar. No passa res.
O sí.
Clar que passa, però què està fent?
Sí, sí. Montse, una abraçada, gràcies.
Que tinguis un bon dia, gràcies.
Que vagi bé. Són 3 quarts de 9 del matí.
No podem continuar dormint al costat de la porta. El Feng Shui diu que l'energia no flueix igual.
Fa mesos que canviem els mobles de lloc pel Feng Shui. Pots parar?
A Peugeot Service, si toca canviar, toca guanyar. Renova els pneumàtics del teu vehicle, sigui de la marca que sigui, i de la mà dels millors professionals. I si els trobes més barats, et tornem la diferència. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot. Ei, això que en dieu paté de muntanya, a Cerdanya, en diem pa de fetge. I és collonut, les coses, pel seu nom, Carlit. I el trinxat de la Cerdanya, ja saps com es diu, oi?
El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
Carlit, l'autèntica cuina de muntanya.
012, la millor resposta.
Quin pis més xulo. Mm. I amb un preu molt ajustat. Com l'has trobat?
És un pis de protecció oficial.
Ah, sí? Mm-hmm. I tothom hi pot accedir?
Només cal estar empadronat i apuntar-se al registre de sol·licitants.
I això és tot?
Sí. Després, en funció dels ingressos familiars, podràs optar a un tipus d'habitatge o a un altre. N'hi ha de lloguer i de venda.
Doncs ara mateix m'ho miro.
Informa-te'n i fes la inscripció a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Després d'un merescut descans,
sí?
Torna Xavier Solà.
Ei, torno a l'estil James.
Xavier Solà presenta Fixa't com sona, ara a Visió Clàssics.
Torno per viatjar amb tot el flow musical. I a Catalunya Música. Jazz, clàssica, blues, soul, crow...
A partir del 2 de febrer, Fixa't com sona, edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, sí, m'encanto.
Fixa't com sona, edició Clàssics.
Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
A partir del dilluns 2 de febrer, a les 8 del vespre, a Catalunya Música i amb el segell Solà.
I tant!
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos totes les especificitats.
Els serveis d'emergències continuen treballant sobre el terreny per rescatar d'entre els ferros.
L'afectació a la mobilitat per aquest tall és majúscula.
A part de l'accident mortal de Gelida, també va descarregar un tren.
La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3,
l'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, la periodista del periòdico de Catalunya Sara González i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol.
I de què hem parlat fins ara fora la tertúlia?
Doncs se'ls deu estar fent llarg, no sé per què, però se'ls deu estar fent llarg aquest inici d'any, perquè estan parlant de les vacances, de com et pots agafar els dies, dels convenis, de... No sé, estem a 27 de gener i ja, bueno, ja estem necessitats.
En realitat món... estàvem parlant de treballar els caps de setmana.
I d'un món que ja no existeix, que només que ha anat desapareixent perquè els convenis col·lectius dels mitjans eren boníssims i
ja anat, no són.
S'ha anat trinxant tot.
I vostè arriba tard, perquè primer hem parlat de Renfe, després hem parlat d'Hisenda. De...
Sí, bueno, sí, però sí, jo sí, no parlo sí, de les coses que després tractarem aquí a la tardòria.
L'Estrella ens ha posat el caramel a la boca recordant-nos que el de Sant Joan ja ho tenim a tocar.
Sí,
que hi ha una mica més.
Està a tocar.
I ens n'anem de revetlla.
Això és veritat, ara faré una mica de vell, però és que el temps passa molt ràpid, eh?
Sí.
Pobre.
Sí,
passa molt ràpid, sí, però el gener s'està fent etern.
Ah, no, sí, sí.
Anem pel dia 250 de gener.
Però cop i volta dius, ara ja estem menjant caralons una altra vegada? És, en fi.
Això li passa a vostè.
A mi em passa això cada vegada més.
Terrible.
Jo no, crec que hi ha un punt que quan tens fills això s'accelera molt,
sí,
no? Perquè veus el pas del temps, el veus cada dia d'una una velocitat,
sí,
bestial, no?
Sí,
tu quan, sí, et mires al mirall sempre et veus jove, Vicent, no?
Jo quan em miro al mirall no veig res. perquè no m'hi mire mai, de cap manera.
Que és com un vampir, es mira al mirall i no s'hi ve.
A mi em passa, exacte. Jo m'hi miro al mirall i no m'hi veig.
Has d'agafar les ulleres.
El crepuscle.
Però, home, jo li dic que depèn de la gent. A mi se'm fa molt lent tot. De veres, eh? A mi la gent que parla diu que tot va rapidíssim i tal, a mi quan pensen coses que van passar el mes passat o fa un any, dic, me caguin la mar, però això està llunyíssim. Hi ha gent que diu, això va ser ahir. No. Per tant, tot és qüestió de percepcions.
Yeah.
Ja li condonaré un bon cicle.
També el ser valencià potser també la cosa fa
la
més
cosa
lenta.
La cosa va lenta.
Va més lenta.
Va, la cosa va lenta. I conforme ja vas llevant vicis, encara fa més,
sí,
lenta.
I si, exacte, si ets usuari de Renfe, segurament també...
Això està molt lent.
És que no sabia com saludar ara Isaac Albert, dic, vaig a lligar-ho cap aquí. Isaac Albert, portaveu d'Esquerra Republicana, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, ben lligat.
Bueno, no, però no passa res. Escolta, aquest matí hem explicat un acord que ha arribat a Esquerra Republicana amb el govern espanyol per ampliar en 1.700 milions d'euros més el pla de xoc per Rodalies. Expliqui'ns primer quin paper ha jugat Esquerra Republicana i què és el que vol dir aquest increment.
Bé, el que vam negociar en el seu moment va ser que la Generalitat de Catalunya participaria per primera vegada en el disseny i en el desenvolupament d'aquest pla de Rodalies. Enteníem que era indispensable i sobretot pensant en el que ha de ser el traspàs del servei, de les vies, dels trens, de les estacions i dels recursos necessaris perquè la Generalitat pugui operar i pugui oferir el servei de Rodalies, enteníem que era important que la Generalitat participés per primera vegada en el disseny i en el desenvolupament d'aquest pla de Rodalies. I en aquest sentit, jo crec que en els darrers dies s'ha fet ja evident d'una forma clara, és indispensable la inversió i el manteniment i els recursos necessaris per poder-ho dur a terme. I en aquest sentit, el que hem fet aquestes darreres hores és intentar blindar el segon paquet d'inversió i, a més, augmentar-la. El situo, o sigui, el pla de Rodalies era 2020-2030, els primers 5 anys s'han executat 2.600 milions d'euros, hi ha 1.000 milions d'euros pendents d'adjudicar i d'executar, però que estan ja en marxa. Quedava que es pogués pressupostar el que quedava fins a 6.400 i el que hem tancat a les darreres hores és que d'aquests 6.400 passéssim a 8.000 milions, 1.700 milions d'euros més.
Per tant, davant del que ha passat, el que han fet és forçar que hi hagi més finançament, fins al 2030, eh?
Sí, diguem-ne, ara estem dins del segon quinquenni, són 5 anys, en, sí, aquests 5 anys s'havien d'invertir 2.800 milions d'euros i ara hi sumem 1.700 milions d'euros més, per inversió i per manteniment.
Això no va dir-li, per inversió i per manteniment, diu.
Sí, jo crec que el que ha passat aquests darrers dies per molts ha sigut l'evidència del que ja sabíem, no? El problema que té la xarxa de Rodalies i el servei de Rodalies que ha col·lapsat en els darrers dies és manca d'inversió crònica de temps i de manteniment. I això són recursos. Algú ahir parlava, bueno, ja tornem a estar en la lluvia de milions. No, no es tracta de lluvia de milions, es tracta de posar els recursos necessaris per poder solucionar els problemes que té una xarxa que porta anys i anys que no s'hi inverteix. I aquesta és la feina que hem fet els darrers dies.
I amb aquest paquet d'inversions, Esquerra Republicana creu que n'hi haurà prou per solucionar la crisi de Rodalies?
No, perquè quan la crisi es produeix després, com dèiem, d'anys i anys de no inversió, en pocs dies no se soluciona. Aquí han detectats entre 20-25 punts molt crítics que s'hauran d'invertir-hi molts diners, molts recursos. És evident que tot no es pot fer alhora, és evident que qualsevol obra, qualsevol inversió acaba condicionant també el servei. Això vol dir que ens venen doncs moments complicats com els que hem viscut. O sigui, el servei de Rodalies no millorarà d'un dia per l'altre per molts milions d'euros que hi posem, perquè portem molts anys de no inversió. Però l'objectiu final, el que perseguim, és que aquest servei de Rodalies traspassi a la Generalitat de Catalunya i perquè això sigui possible ho hem de fer amb les millors condicions possibles. I en aquest sentit és el que estem treballant. Nosaltres volem gestionar les vies, volem gestionar els trens, volem gestionar les estacions i necessitem els recursos necessaris perquè això sigui possible. Quan aquest servei arribi a la Generalitat de Catalunya, ha d'arribar amb les millors condicions possibles, i això és el que estem treballant ara.
Entenc que tot aquest camí també és un camí que els porta a negociar els pressupostos.
No, aquest és un camí que ens porta a ser presents. L'objectiu d'Esquerra Republicana és no dimitir de defensar els interessos del país. Nosaltres, aquests darrers dies, hem demanat la dimissió dels responsables, diguem-ne, tècnics de tot el caos d'aquests dies, o sigui, responsables i direcció de Renfe, de DIF, i també hem demanat responsabilitats polítiques, perquè per nosaltres és evident que també hi ha responsabilitats polítiques. Ara, nosaltres no som els responsables ni de cessar ningú ni de que ningú dimiteixi, però en canvi sí que ens creiem responsables d'intentar empènyer, d'aconseguir que les coses passin, d'avançar, de fer-ho possible. No dimitirem mai. Si hem de negociar pressupostos, ho farem quan toqui. Ara bé, els pressupostos és una partida a part, i ja que m'ho pregunta, hi ha compromisos pendents a complir com perquè nosaltres puguem seure a negociar pressupostos.
Però aquest pacte i aquestes dimissions que hem conegut aquestes últimes hores són suficients per deixar de demanar la dimissió de Paneque?
No, és que nosaltres, per nosaltres, ja li deia, és tan evident que el que ha passat els darrers dies fa inevitable cessaments i dimissions dels responsables tècnics, però també dels polítics, que no hi volem insistir més. No és res personal.
Per tant, ja no demanen la dimissió.
Perdó?
No demanen ja la dimissió, per tant.
No, sí, és que per nosaltres és tan evident que aquí hi ha responsabilitats polítiques que s'han de... és tan evident que hi ha responsabilitats polítiques que s'han de fer efectives, que ja ho hem dit. Ara, és cert que les dimissions, i pensant en els ciutadans que ens estan escoltant, no solucionen el problema. Llavors, paral·lelament, nosaltres hem de ser capaços d'arribar a acords i de treballar conjuntament per aportar solucions, que és el nostre paper, la nostra feina, és el nostre rol, o almenys nosaltres l'assumim d'aquesta manera, el rol d'Esquerra Republicana, intentar acompanyar, intentar que les coses passin, intentar aportar solucions. I això no treu que hi ha responsabilitats tècniques i responsabilitats polítiques que s'han de fer, front.
Isaac Albert, portaveu d'Esquerra Republicana. Gràcies per acompanyar-nos i pel detall i explicar-nos en aquest acord que ha arribat Esquerra amb el govern espanyol i també el govern català. Que vagi bé.
Gràcies, bon dia.
També podem saludar aquesta hora el conseller Albert Dalmau, que és president en funcions. Senyor Dalmau, bon dia.
Molt bon dia, com estem?
I gràcies per acompanyar-nos. Aquest és el govern que ho fa tot bé?
Mira, aquest és un govern que sobretot dona la cara enmig d'una situació molt complicada que ha tingut el país. Recordin que venim d'un accident ferroviari que ha deixat un mort i 37 ferits, de l'accident ferroviari que va haver-hi a Andalusia. I ha tingut un govern que sobretot, ha intentat vetllar per dues coses. El primer és el dret a la mobilitat dels catalans, però per sobre d'això, el seu dret a la seguretat. I aquest govern ha pres decisions molt contundents en alguns moments per obligar a parar el conjunt del sistema ferroviari de Catalunya fins que es fessin aquestes revisions necessàries que han acabat portant a la identificació per part de Renfe i de DIF de 23 punts sobre els que calia fer una actuació urgent i immediata per poder reprendre el servei ferroviari. Sempre ho hem dit, en els ciutadans i ciutadanes de Catalunya cal demanar-los disculpes perquè el que ha passat aquesta setmana és una situació intolerable, però també els hem dit, i ho torno a dir avui, que ens deixarem la pell per tornar-nos a guanyar la seva confiança. El que ha passat aquests dies ha de suposar un punt d'inflexió per una situació que fa anys que dura, tothom sap que fa anys que dura, sobre una infraestructura que és de DIF i uns trens que són de Renfe, perquè no torni a passar i per obrir un camí que només passa per fer les inversions que toquen, per tenir els trens nous que necessitem perquè no tinguin tantes incidències i per un canvi a la gestió que ha començat, que hem de començar i que ja no té marxa enrere.
De fet, vostè, sí, ha donat la cara, l'hem sentit des de dimecres demanant disculpes gairebé cada dia, però també l'hem sentit dir que hi hauria trens l'endemà i els trens no estaven. Ha fallat l'autoritat?
Bueno, jo el que li puc dir és que aquesta ha sigut una situació viva, perquè vàrem començar doncs, amb aquest accident ferroviari fruit del desprendiment d'un mur de l'AP7, que recordin, ens va portar a tenir també a catallar l'AP7, que s'hagués tallada excepte un carril que hem pogut obrir. Després se li va afegir un conflicte laboral de la companyia Renfe, en el que es varen presentar a treballar 6 de 140 maquinistes, que també puc entendre que han perdut entre els dos accidents de trens que hi ha hagut a Espanya tres companys maquinistes, i per tant també puc entendre la situació que han tingut, però va haver-hi un conflicte laboral i posteriorment, i pels efectes del temporal que encara s'estava produint, doncs es van seguir produint esllavissades davant d'aquesta situació. Crec que el govern va prendre un cop d'autoritat damunt de la taula, que va ser aquesta instrucció que va fer el Departament de Territori per aturar els trens, que és una situació molt dolorosa, però per damunt del dret a la mobilitat i el dret a la seguretat, i per tant de prendre decisions, i la nostra decisió va ser aturar els trens durant 48 hores per poder garantir que es fessin aquestes inspeccions necessàries fins a garantir la represa del servei. I fruit d'aquestes inspeccions que s'han fet, s'han identificat 23 punts per part d'Adif i Renfe sobre els que cal actuar de forma urgent i poder garantir que el retorn a la normalitat fos amb condicions de seguretat. I sé que hi ha gent que li costa entendre aquestes decisions que hem pres, però creguin que si el govern havia de garantir una cosa era defensar els interessos dels ciutadans de Catalunya, que per sobretot de tot passa la seva seguretat. I en aquest sentit han sigut les actuacions que hem fet fins poder garantir, com avui, que aquesta represa dels trens es va fent de forma progressiva. I també li he de dir que hem estat treballant amb el govern d'Espanya no només per fer front a aquesta situació, per marcar un punt d'inflexió. Aquesta infraestructura, vostès saben que fa molts anys que acumula dèficits i problemes des de fa molts anys. I que aquest govern, diguem-ne, que ha arribat fa un any i mig, té la responsabilitat de donar sortida en això. I que si hi ha un govern que crec que pot agafar el bou per les banyes i donar-li una sortida, crec que és aquest govern. Per tant, doncs estem treballant amb tota la determinació en un moment que és molt complicat per garantir les inversions que s'han de fer, els trens nous que s'han de posar i un canvi en la gestió que ha començat i que no té marxa enrere.
Clar, al final estem davant d'un model